Alta fidelitat. Enginyeria poètica.
Paraula clau, la motivació. Com ens ha comentat Fernando Alberca, és una de les principals claus en l'aprenentatge d'un xiquet. Hi ha menuts que precisen d'una dosi extra d'eixa motivació. A partir d'avui fins divendres s'està parlant d'ells a la Universitat Jaume I.
La UGI ha organitzat per a estos dies la Setmana Europea del Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat, una afecció diagnosticada que pateixen alguns xiquets i que es coneix per les seues sigles de TDAH. Què és el TDAH?
Hola, em dic Teresa Saura i sóc la presidenta de APADACAS. APADACAS és l'Associació de Pares d'Afectats per Trastorn del Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat de Castelló. El TDAH és un trastorn que afecta entre un 5 i un 7% de població infantojuvenil, que consisteix principalment en una falta d'atenció que es nota molt a l'hora de que els xiquets, quan es posen a classe a escoltar el que diu la professora, no són capaços de mantenir l'atenció. A lo millor poden atendre durant 10 minuts i després ja la seva atenció es dispersa completament. Arxiven en el seu cervell la informació, diguem que entretallada o defectuosa. Aleshores, a l'hora de treure aquesta informació, no poden. No poden i es trobem amb suspensos, amb un baix rendiment acadèmic, quan hi ha molts xiquets que tenen una intel·ligència mitjana alta i que amb la intervenció adequada poden arribar a on ells proposen.
Sí, com heu escoltat, s'estima que entre un 5 i un 7% de xiquets pateixen un trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat en un context com el nostre. Això implica que pot tractar-se d'un o dos escolars per aula.
Però no a tots se'ls diagnostica. Teresa Saura ens explica com es pot conèixer que un xiquet n'està afectat.
Aleshores, es trobem en xiquets que es fas un examen oral i et poden treure un 10 i es plantes un examen escrit i poden tornar-te en blanc, perquè en aquell moment s'han bloquejat i no són capaços de treure la informació. El trastorn, principalment el dèficit d'atenció, n'hi ha alguns que porten l'associar l'H de hiperactivitat. I això és més fàcil diagnosticar perquè tenen un comportament impulsiu, hiperactiu, d'activitat motora, que a aquests que dius no se li acaben mai les piles i no callen ni baix l'aigua, que interrompen constantment, precipiten les contestacions abans que se li acaben de formular, són molt pertorbadors en casa, salten en llocs inadequats damunt dels mobles, sofreixen molts accidents domèstics també i de vegades també de tràfic, perquè passen sense mirar si el semàfor està en roig o verd. Ells passen i punt, i no ho fan a posta.
Al teu fill el que li passa és que és un malfaener.
Hauríeu de tindre una mica més de mà dura amb ell, que se vos en va de les mans.
Ja que vor, esta xiqueta és el dimoni.
És el TDAH, un trastorn incomprès?
Per desgràcia, ens trobem moltes de vegades que els pares diuen que no sabem educar els nostres fills, que ells estatgen de malfeiners, de gamberros, perquè no tenen cap rasc físic que identifique el trastorn que estan patint. Tots sí que ells creixen en una autoestima molt baixeta, en un alt nivell de frustració i d'incomprensió davant de la societat tan exigent que tenim i tan quadriculada. Perquè, com deia en una conferència Luis Rojas Marcos, diu que el seu poble segurament hi havia molts de TDAH quan ell era menut, que ell també té TDAH. Però aleshores sí que ja anaven al camp a recollir olives. Diu, eren els que més olives plegaven de tots. Però ara els exigeixen que estiguin dins d'una aula, que estiguin callats, quiets, que guarden les formes i damunt que estiguin atents. Diu, és que és impossible. És que no poden. És que necessiten moure's de tant en tant. Necessiten alliberar l'atenció que acumulen, inclús per a poder centrar-se. I sí, som uns incompresos, els xiquets i els pares.
Aleshores, què s'ha de fer quan a un xiquet se li diagnostica un TDAH?
Podem seguir algunes pautes o estratègies per tal de facilitar i millorar el seu aprenentatge? No estarà havent-hi un abús de diagnòstics i de medicació?
Jo també he sentit de gent que els agradaria que es donen un diagnòstic per justificar el comportament dels seus fills. Jo no sé si hi ha un abús de medicació o no. El que sé és que si ho està ben diagnosticat, i no només la medicació, cuidao, molta gent pensa que li dones la pastilla i ja està, i això no és així, eh? El tractament és multidisciplinar, és multimodal. una persona afectada necessita quatre pilars bàsics, que són el fàrmac, si ho indica el metge, el tractament psicològic per a modificar conducta, per a autocontrolar-se, per a adquirir habilitats socials i encaixar en la societat. Necessita una intervenció familiar, una reeducació dels pares, que sàpiguen comprendre què li passa i sàpiguen tractar-lo. I també una intervenció escolar. Després, si està indicat, cal anar al neuropediatra. Si diu que necessita medicació, cal donar-li-la. Això ja cada un fa el que vol els seus fills, però jo sempre dic que si el fill fora diabètic li negarien la insulina. Aleshores, si té una manca de substàncies al cervell que no les fabrica el seu cos, per què negar-li-les si les necessita per a funcionar bé?
El programa que inclou esta setmana a l'UGI pretén abordar com ha de ser la intervenció a l'aula quan un professor detecta un TDAH,
la importància de la medicació,
com ha de respondre l'estudiantat davant el repte per a superar els entrebancs d'este trastorn,
com funcionen teràpies alternatives com ara amb animals per a xiquets amb este dèficit.
El programa es completa amb la projecció d'una pel·lícula documental, una taula redona destinada especialment als familiars i un taller d'escola de pares i mares.
Tot això estarà a partir d'avui a l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la UGI, al Col·legi de Farmacèutics de Castelló. Trobareu tota la informació si busqueu a internet l'Associació de Pares Afectats per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat de Castelló.